Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Sergi Dòria, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Sergi, benvingut. També ens acompanya el Manel Manchón, director de Crònica, de Crònica Global, no, però de sí,
de Metrópoli
Abierta, que és un dels digitals que agrupa el grup de Crònica Global, veritat?
Sí.
M'he explicat bé?
Perfecte.
Val,
bona
bé.
Tarda.
Doncs benvingut, Manel. I també nosaltres, l'Àlex Salmo. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Ell és columnista del periòdico i també és l'alma mater, editor, com vulguis dir-li, del suplement cultural Abril. Ok?
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, presentem el convidat d'aquest dissabte al Converses, que és un vell conegut dels nostres oients, el senyor Alberto Fernández Díaz. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ell és expresident del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Ara hem deixat aparcada la política, però el senyor Alberto Fernández Díaz posa en marxa, doncs, aquest mateix dissabte una cosa que es diu Barcelona 5G, que és com una plataforma de debat i que aspira a oferir, doncs, propostes per la bona gestió de la ciutat de Barcelona. És un, en fi, una iniciativa que ens explicava fa un momentet, que ja fa temps que té en marxa, però que ara vol posar a debat públic i vol presentar davant de la societat barcelonesa. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte del Barcelona 5G i per què.
Doncs per què? Perquè jo havia posat fi a la meva etapa municipal, havia deixat ja l'acte de regidor, acumulava molts anys d'experiència barcelonina, municipal, un compromís de ciutat que mai ho deixes enrere i ho tens, i jo sempre dic que mai deixaves de ser regidor. Legalment, evidentment, ho vaig deixar de ser, però regidor entès com la persona que estima la teva ciutat, que té un compromís amb la teva ciutat i que vol seguir treballant, en aquest cas, en el meu cas, és l'anonimat i allunyat de qualsevol pretensió política, però fer-ho per la teva ciutat, doncs em semblava obligat, però sobretot és sentit. No? I ja fa 5 anys vaig constituir aquesta associació, Barcinos 5G, portem ja 5 anys d'activitat molt discreta, sense cap tipus de soroll, sense cap tipus de repercussió mediàtica, ni la volíem tampoc. I ara el que volem és fer un pas endavant, fer-la pública. Per què? Doncs per poder traslladar, doncs, propostes de ciutat per tal de que puguin ser escoltades per aquells que tenen l'obligació i la responsabilitat de prendre decisions en benefici de la nostra ciutat, siguis de govern o siguis d'oposició. I aquesta és la línia, és un foro de debat, de trobada, però sobretot de proposta. No entrarem tant en fer crítiques a uns o als altres, sinó sobretot a fer propostes. Propositiva, constructiva i en favor
i en positiu, no? Parlaves de 5 anys que està en marxa aquesta iniciativa, molt aparcada o apartada dels mitjans de comunicació, podíem dir-ho. Avui, dissabte, es posa a debat públic. Anys amb l'alcaldessa Colau, ara amb l'alcalde Collboni. Inquiet de la deriva de Barcelona, senyor Fernández Díaz?
Perdona?
Inquiet per la deriva de la ciutat?
Sempre. És que
preocupat.
Sempre preocupat, sempre. El que hem de fer és ocupar-nos més, tots. No? I inquiet, sí, perquè únicament et preocupes si t'inquieta el que estimes. Precisament perquè vols que les coses surtin bé i per totes les facetes, de ciutat, a la vida, a l'empresa, tothom ha de ser inquiet. I en aquest cas, doncs, és evident que Barcelona, que per mi és la ciutat millor del món, però com totes les coses a la vida i que estimes a la vida, l'has de cuidar. I crec que hauríem de cuidar-la molt més en gestió i també en perspectives i en decisions estratègiques de futur que han de marcar el benestar i la cohesió dels barcelonins als nostres barris. I, evidentment, és això el que nosaltres volem fer i obrirem, doncs, un seguit de propostes i de línies de treball, doncs, perquè un cop desenvolupades puguin sorgir noves propostes i tant de bo que algú les pugui escoltar i dur a pràctica.
No hi ha cap intencionalitat política darrere d'aquesta plataforma?
No, perquè no. Havíem pensat ja fa temps fer-la pública, però quan la vaig constituir l'any 2019...
Que no hi hagi l'embrió d'un partit polític de cara a l'any 27...
Quan la vaig constituir el 2019... que acaba de deixar de ser regidor de l'Ajuntament, varen dir, a part de les activitats que fem discretament, li donem una certa publicitat, i me'n recordo vaig fer la broma de no, todavía no, que el cadàver està caliente, o sigui, jo, que he deixat la política, i alguns potser ho malinterpreten. Després varen començar a sorgir plataformes, varen haver comptes enrere de les municipals amb altres partits, etc. I jo dic, ara encara pensaran que volem ser un mes, no? I tots els partits o molts partits estaven allà amb les dubtes, que estaven buscant candidats, que tal, no? Que encara diran el contrari. Després de les últimes municipals 23-24, també era encara molt recent tot, i jo dic, espera, ara que l'any 25 no hi ha eleccions a la vista, ni generals, ja, ni catalanes,
hi ha un marge de dos anys,
ni municipals, no? Que encara les municipals estan molt lluny del 2027, ara podem fer aquesta presentació, però insisteixo amb tota la modèstia, perquè tampoc aquest matí es persegueix un acte de masses ni amb una repercussió mediàtica important, no, és, ens presentem, probablement no es tornarà a saber de nosaltres en unes setmanes o uns mesos, i després serem notícia, no sé si gran o petita, perquè farem notes, com fan altres àmbits de la ciutat, socials i econòmics, evidentment amb molta
més modestia,
no? Modestia la nostra, sobre temes puntuals, seguretat, fiscalitat, immigració, cohesió als barris, infraestructures, etc. I si aconseguim que alguns puguin recollir aquestes propostes, o en altres casos aconseguim obrir debats sobre la necessitat de prendre en consideració les mateixes o no, o fins i tot introduïm nous temes sobre la taula que encara no s'han plantejat per part d'aquells que tenen la responsabilitat de fer-ho, doncs ja serà un èxit, però existeixo sempre propostes i en positiu.
Molt bé, doncs, companys de taula, Manel, Sergi, Àlex, qui vulgui començar la ronda de preguntes, endavant.
Jo mateix.
Vinga, vale. Va.
No, jo li volia preguntar que potser a Barcelona hi ha molt diagnòstic i li falta l'execució, perquè tenim Barcelona Global, fa coses sobre Barcelona. Foment en fa de forma periòdica. El Cercle Economia també. És a dir, que en tenim d'entitats que aporten propostes. No sé si hi ha un diagnòstic bastant establert del que ha de passar i, en canvi, hi ha poca execució. I què pot aportar aquesta associació a tot el que acabo de dir, que ja estan presents en el debat?
Doncs, primer, al no ser polítics, amb independència de que evidentment tots tenim un perfil molt nítid, evidentment jo no sóc una persona d'esquerres ni sóc una persona independentista, més bé al contrari, sóc aquelles persones que crec i defensaré sempre que Barcelona és la capital de Catalunya, una gran capital d'Espanya, que ha de ser l'epicentre d'una gran regió europea i del sud d'Europa, que és, i no per casualitat, una ciutat del món, perquè sempre ha sigut i ha de tenir que ser i continua sent metròpoli, una ciutat del món. Jo no puc dir que Milán o Nova York, per exemple, no són el que són per ser capitals d'estat com París o Londres, sinó són el que són per la seva condició de metròpoli. I el cas de Barcelona també no és casualitat que sigui l'epicentre de l'edició mundial del castellà, o almenys ho era fins fa no molt de temps, no? I per tant, aquestes són les nostres coordenades, no? En el sentit de on som i on ens situem en el món. Però tenim un gran avantatge, i és que, insisteixo, no som polítics, ara tenim un perfil molt clar, i més la trajectòria que jo arrossego i que evidentment mai renunciaré a ella, doncs no estem condicionats, perquè no som ni lobbies, ni som sectors econòmics, representants de sectors econòmics, i per tant podem dir coses que siguin políticament i socialment incorrectes, però potser són ciutadanament responsables. I per tant, jo crec que és el moment que a Barcelona, a més de fer diagnòstics, hem de començar a posar sobre la taula nous temes que altres, pel que sigui, per dificultats internes dels partits, per dificultats de governs d'aquells que tenen aquesta responsabilitat, per equilibris en el territori, o perquè hi ha sectors que no volen obrir un meló per tal d'assegurar-se el seu propi plat, doncs no s'obren. I jo crec que això sí que nosaltres ho podem aportar perquè som independents, no rebem ni rebrem mai, perquè mai la demanarem, cap tipus de subvenció pública, de fet no tenim ni quotes, quan fem les activitats les pagam a escote i s'ha acabat la broma, i per tant tenim una independència absoluta i evidentment tota la il·lusió i tota la capacitat perquè hi formaran part, perquè ja m'han anunciat algunes persones que es voldrien integrar, a més de les que ja hi formaven part, persones que tenen un gran bagatge ciutadà i un gran coneixement de la ciutat de Barcelona, i per tant, doncs estem molt il·lusionats, la veritat.
Àlex,
però
Sergi,
estem en un moment polític que sembla que la societat, això de les propostes està molt bé, però ja no, dintre de poc ja no funcionaran. O sigui, la política que ara es nota que arriba és a l'estil Trump, encara que sigui molt populista. O sigui, jo arribo i faig. No tantes propostes, sinó faig. Això té sentit o és caure en mans dels populistes?
Populisme
en general.
Jo crec que el que s'ha de fer és tenir clar, com deia ara el Manel, el diagnòstic, i després tenir la capacitat i també el coratge de que si cal ser cirujano i començar a prendre decisions malgrat algunes siguin incompreses i tinguis que arriscar-te també en política a l'exercici de la pedagogia.
Per tant, aquestes propostes vostè les té que posar al servei de l'alcalde Collboni, per exemple.
De qui governi la ciutat, de que governi, per exemple, l'àrea metropolitana, que governi la Generalitat de Catalunya, que governi Espanya, perquè són decisions que s'hauran de començar a prendre. Per exemple, doncs, no podem donar-hi més temps que no hi hagi un planejament urbanístic d'àmbit metropolità. El vigent és de l'any 76, es va aprovar el pla director just a les portes de les municipals, perquè quedava molt bé a les portes de les eleccions, va anar a informació pública, està aturat i probablement haurà d'anar a una nova aprovació inicial i a una nova informació pública, o sigui, s'endarrerirà. Això és el que defineix les nostres infraestructures, els usos, començant, diguem, si hem d'habilitar noves reserves de sòl a l'àrea metropolitana per construir l'habitatge social que la gent està demanant. Per exemple, projectes que dormen al calaix i que són importants, la ciutat aeroportuària. Per què no ningú parla amb claretat que hi ha d'haver una nova diagonal des de zona universitària fins a Sant Feliu que ha de permetre transformar tota aquesta entrada oest o sud-oest a la ciutat de Barcelona i que ha de permetre nous usos, sobretot residencials, a Barcelona? Hem d'acabar de transformar tot el front marítim, hem de recuperar els parcs fluvials del Besòs i el Llobregat amb tota la seva intensitat, hem d'acabar la línia 9 de metro, el túnel d'Horta, que ningú parla perquè, clar, era políticament incorrecte, però és la connexió que ens falta amb el Vallès, perquè Barcelona creixerà en l'àrea metropolitana, però també cap al Vallès o a l'inrevés, ja han d'estar interconnectat. Però això únicament en l'àmbit, diguem, de l'urbanisme, de la definició de les infraestructures i dels usos i de les noves indústries, de la nova economia, que ha de ser una realitat. Però també haurem de començar a prendre decisions molt més contundents en temes de seguretat i convivència, amb més efectius policials, molt més del que s'estan anunciant, perquè la demanda és brutal, amb una ordenança de civisme que ja fa un any i mig que es parla que es farà, però al final és com, malauradament, molt sovint els nostres polítics tenen arrencada de cavallo i parada de burro, no? És a dir...
Això és un programa de govern, senyor Fernández Díaz, eh?
No, ara ha salido el genuino Fernández Díaz, ara mismo, eh?
En un moment, per la taula...
I falta començar
tiene la ciudad en la cabeza,
a tomar decisions estratègiques.
I no hi ha sigut res, eh?
I dic una última, perquè són estratègies que dius, per què no ho fem? És a dir, tenim un element inèdit a Europa, no existeix enlloc a Europa que a Barcelona, que és que els nostres principals motors econòmics estan junts, un al costat de l'altre, colindantes, la Fira, Mercabarna, el port i l'aeroport. Tant costa que els grans operadors, els grans motors econòmics i socials de Barcelona mantinguin una mínima cogovernança, que puguin coordinar les seves estratègies perquè juntes puguin fer moltes més coses que separades. Tant costa, i a més fer-les millor. I aquí jo crec que significa, és el mateix que abans comentava del pla territorial metropolità, l'urbanisme metropolità, per què no es concreta? Perquè tenim uns alcaldes metropolitans que s'omplen la boca dient que són metropolitans i que tenen una visió metropolitana, però a l'hora de definir el territori i què és el que va, si residencial, si industrial, si zona verda, etc., en el seu municipi, apliquen una lògica radical absoluta, dient, no, jo tinc visió metropolitana, però al meu municipi jo el que vull és vivenda i no pas indústria. No, i l'altre diu, no, jo aquí que tinc indústria que em dona uns ingressos per ell molt important, el que no vull és que sigui el pulmó verd de l'àrea metropolitana i no vull una zona verda. I l'altre diu tot el contrari, diu, però té una visió metropolitana, doncs hem de posar en comú el territori per definir els interessos comuns que són els metropolitans, perquè Barcelona o és metropolitana o no serà. I Barcelona o és metropolitana o serà petita, mai serà gran. Són únicament 100 quilòmetres quadrats, Barcelona. L'àrea metropolitana són 600. Madrid són 600. L'única en la ciutat de Madrid és igual que tota l'àrea metropolitana junta. Saragossa són 1.000 quilòmetres quadrats. I Barcelona,
per vostè,
ens falta tamany.
L'àrea metropolitana té 3 milions o 5 milions?
Jo crec que són 5 milions.
Sí. 5 milions.
L'àrea metropolitana. I cada cop ens adonarem...
És que són dos àrees
metropolitanes. Regió metropolitana. La regió metropolitana arriba fins al Vallès.
Hi ha la primera corona metropolitana,
i la segona,
que serà la del Pla Director Urbanístic Metropolità, i la segona, que són 7 comarques i fins a 171 municipis, que seria la segona corona metropolitana. Però jo crec que estem en aquesta forquilla de 4 a 5 milions.
Sergi. Quan va haver el conflicte dels eixos verds, les coses de Colau, no es puso allí, van ser impugnats, i una cosa era perquè s'havia de reformar el Pla General Metropolità perquè es feia canvi d'usos,
sí.
I això incideix en el que tu comentaves, la necessitat de fer un nou Pla General Metropolità, perquè els conflictes, per exemple, en els eixos verds, una de les al·legacions que feien la gent que ho va denunciar era això, que sí. Vulnerava pel canvi d'usos i tot això, no?
Sí, perquè el Pla General obligava
a
tenir oberta, diguem, el carrer per garantir la interconnexió a l'Eixample.
I aquest va ser un dels conflictes per aquesta manca de reforma, i això, i es van fer coses sobre un esquema que ja no funcionava.
Sí, sí.
O sigui, l'any que ve serà el 2026. Sí. Seran els 50 anys de... Tu creus que es podria, una d'aquestes iniciatives seria posar-se tots, en comptes de fer pedacets de reformes, posar-se tots amb una visió de fer un nou Pla General Metropolità?
Bueno, i cadascú pel seu piset, no?
Amb això està...
Fer una gran casa, aquesta és el gran repte.
Si va ràpid, signatura. És a dir, el problema és que la informació pública hi ha hagut, sembla ser, tantes al·legacions, tantes propostes i modificacions, que obligarà a una nova aprovació inicial, tornar a fer una informació pública, i a partir d'aquí anar a fer la provisional per part de l'àrea metropolitana i definitiva per la Generalitat. Però és que després d'aprovar aquest PEDUM, que es diu Pla Director Urbanístic Metropolità, s'haurà d'aprovar el POUMET. Abans es deia POUM. Però un dia li vaig dir a la Colau, dic, això a vostè l'hauria d'agradar, perquè li ha de recordar el plan Partit Obrero d'Unificació Marxista, que són les mateixes sigles, no? POUM. En realitat és Pla d'Ordenació Urbanística Metropolitana. I des d'aquella època, no sé, en aquell comitè li vaig fer a la Colau, va afegir el POUMET, no? I també s'haurà d'aprovar. I per tant, és que tenim molts instruments de planejament encara pendent, i malgrat això van aconseguir, per exemple, que sense tenir planejament, amb els Jocs Olímpics del 92 es van aprovar l'ampliació del port, el desviament del Llobregat, per exemple, i la construcció de les rondes, o l'arribada de l'alta velocitat, que no era poca cosa. Però és que... ja no da més de sí, ja no podem estirar més el xicle, llavors cal fer ja un gran replantejament, això que es comentava abans, de dir aquesta Barcelona d'un mínim de 600 quilòmetres quadrats, 36 municipis, que seria el Pla Director Urbanístic Metropolità, però ja amb l'horitzó d'aquesta segona corona, que ja s'amplia a 7 comarques, 171 municipis, i això t'ha de començar ja a redefinir totes les infraestructures, i algunes que jo em costa que no siguin realitat, el metro ligero, que és el tramvia en superfície, diguem, del Baix Llobregat, per exemple, que seria també molt necessari, perquè al final, ens agradi o no, cada cop més l'oferta d'habitatge doncs va estar-hi, diguem, més enllà del terme municipal de Barcelona, però que continuarà sent la Barcelona real, i perquè sigui la Barcelona real sinònim de la metropolitana, que hem d'aconseguir que la gent que vagi a viure a l'àrea metropolitana estigui a 20-25 minuts del centre de Barcelona, amb un bon transport públic, amb una bona freqüència de pas i una bona interconnexió. És que els temps aquells, la connexió de l'àrea del transport públic a Barcelona era tot radial, confluïa tot a Plaza Universitat, Plaza Catalunya i Plaza Urquinaona, sí, tot era radial. És que el transport públic a Barcelona era radial. Els que gent de Madrid i els més radials quasi som nosaltres.
El que passa és que per resoldre el tema del transport públic, pel que fa referència al tema Rodalies, ens faria falta un tercer túnel a la ciutat de Barcelona, no? Perquè n'hi ha dos ara mateix, Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia, i estan col·lapsats.
Sí, bueno, i moltíssimes altres actuacions.
I es creuen, no?
O sigui, i es creuen, a més, no?
I ara les obres que estan fent, que és el 8 del Vallès, que és de ferrocarrils, que és molt important, perquè hi hagi una bona freqüència de pas, diguem,
però si tens un coll d'ampolla a l'entrada de Barcelona... Si tens un coll de polla a l'entrada de Barcelona, no fa res, eh?
Perquè potser, per aquesta centralitat que jo comentava abans, és que tenim una radialitat també en el transport públic.
Per tot això, jo recordo que vostè va ser un dels protagonistes d'aquella carta municipal.
Sí.
La carta municipal està superada ja no, o no, o encara es pot. Això és com la Constitució.
Superada no, està assolits els seus objectius i per tant hem d'anar-hi més enllà i hem d'anar-hi més enllà i per tant Barcelona ha de tenir una major capacitat de gestió, diguem, en quant al seu finançament.
O sigui, tindria que passar de carta municipal a una carta metropolitana.
Ah, tu parles de l'àmbit territorial.
Sí.
Jo crec que han de començar a unificar criteris. El que fa l'àrea metropolitana per lo general és aprova, com no pot aprovar normes metropolitanes compartides, el que fan és instruccions, que són com consells als ajuntaments o com hem de regular. Per exemple, ara que ha entrat en vigor aquest mes, l'1 de febrer, el patinete, tens una normativa a Barcelona i quan arribes a Hospitalet o arribes a Santa Coloma, etc., no té res a veure i, per tant, te converteixes en un il·legal en funció d'on vinguis, no? Jo els legalitzaria quasi tots, no? Dels patinetes, t'ho reconec, perquè jo crec que no hi cap tot i sobretot no hi caben en la forma que estan circulant, no? Molts d'ells, o la immensa majoria d'ells, d'aquests artefactos anomenats patinetes. Però sí, hauria d'haver-hi, això hauria de canviar la llei de l'àrea metropolitana, hauria de canviar les lleis municipals, però sobretot, diguem, en l'àmbit de la ciutat de Barcelona hi tindríem un llarg camí de recorregut. Tenim el tema del finançament, que podríem avançar i molt en la nostra capacitat, podríem avançar i molt en la gestió d'aspectes essencials com és la sanitat, l'educació i l'habitatge amb els consorcis, que en aquest moment són de majoria de la Generalitat i no pas de l'Ajuntament, i jo crec que podríem invertir la torna i sobretot dotant-nos d'un bon finançament. Ahir mateix, crec que abans d'ahir, era el president de la Generalitat amb el president del govern, el senyor Sánchez, van aparèixer a Sant Boi inaugurant una promoció d'habitatge. Jo dic, ostres, d'on hauran sortit? Perquè una promoció d'habitatge no s'improvisa en 2 hores. Jo crec que han canviat el cartell i alguna cosa que estava prevista li anomenen d'aquesta manera.
Com
no?
El príncipe potent.
Però, a veure, tots dius, és normal que hi hagi l'Estat en habitatge en Catalunya, la Generalitat en habitatge a Catalunya, els ajuntaments en habitatge a Catalunya, l'àrea metropolitana en habitatge a Catalunya, i per si fos poca cosa, la senyora Colau va inventar un operador metropolità de l'habitatge el 2015, que ara el 2025, després de 8 anys de Colau i un any i mig, afortunadament, amb la seva absència, continua sense haver lliurat ni una sola habitatge públic. Llavors tenim aquí una tira d'operadors, però al final el que falta és recursos, perquè jo crec que l'àrea metropolitana sol no falta. El que falten són usos reconeguts per habitatge i, sobretot, que hi hagi els diners necessaris per promoure les construccions d'habitatge que
es precisa per part de la gent. Totes les governances són del mateix color ara mateix, no? El PSC, vull dir, sí. Clar, vull dir, hauria de ser tot molt més fàcil, senzill, no? Més fàcil i més ràpid d'agilitzar.
El que acaba de dir abans, i que jo vull ser incorrecte, perquè ell ha dit que s'ha de ser incorrecte.
I tant.
Llavors, una figura com Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, que diu, atenció, perquè això s'ha de fer de forma discreta, s'ha de coordinar, però molts alcaldes el veuen com un senyor que posa el fre de mà, per dir-ho d'alguna forma. I els propis alcaldes també, cadascú mira la seva part. Això és el que hauria de canviar? És a dir, anem a parlar de la figura de Balmón, perquè l'AMB ara mateix és qui té la governança d'aquests municipis.
A mi no m'agrada parlar de persones concretes, o que em preguntis per la Colau, que m'he citat moltíssim. Ho reconec.
Però són entitats que haurien d'estar per sobre dels partits, no?
Ho reconec, no? Però jo crec que l'àrea metropolitana té un potencial, ara parlem com a institució, no tan sols en el seu àmbit territorial, que jo crec que s'ha desaprofitat. Podria haver fet moltes més coses i a més té un greu perill en aquests moments, i és l'endeutament. Era una administració sanejada, però ara té un problema molt greu, està pràcticament en el límit en quant al seu endeutament. Per què? Perquè hi ha una cosa que queda molt bé prendre aquestes decisions, que és les bonificacions del transport públic. Tothom estem a favor de les bonificacions del transport públic, però tot el que es deixa de recaptar per part des de l'usuari, qui ho té que aportar són les administracions. I clar, i després d'aquests anys de bonificacions, d'exencions, de regalos en els bitllets, que tots agraïm perquè ens estalvien diners, pensem que això és gratis. No. El que deixa d'ingressar per caixa les companyies del transport que no es cobra a l'usuari, al viatger, ho ha de posar l'administració. I això a l'àrea metropolitana en particular li està provocant un forat tan important que li posen el límit en el tema de l'endeutament i també està posant en el límit la seva capacitat de promoure inversions en el territori amb els ajuntaments. I jo crec que aquest és el gran risc que té en l'àrea metropolitana. Entonces, si no una injecció extraordinària de l'Estat i la Generalitat per a finançar el transport públic, de retruc a qui li pot afectar és a l'àrea metropolitana i, per tant, als ajuntaments i, per tant, als veïns a l'hora de poder gaudir de determinades inversions que també són imprescindibles que s'encarin.
I podem posar xifres amb això que comentava ara o no ho té al cap, això? És unes xifres tan...
M'arriscaria, però...
T'equivocaries,
però, no? Però te dic una altra magnitud. L'àrea metropolitana té un pressupost de 3.400 milions d'euros. És el tercer pressupost públic de Catalunya, fins i tot per damunt de la Diputació, perquè s'inclouria el pressupost de les companyies del metro i d'autobús que són, formen part de l'àrea metropolitana. I, per tant, el límit d'endeutament està al 25%, està tenint un límit que abans no s'apropaven i, de fet, ara probablement l'administració més sanejada perquè no té aquesta despesa del transport públic continua sent, com ha sigut tradicionalment, la Diputació de Barcelona, que és la que té en aquest moment, jo crec, la mateixa capacitat, la capacitat de gestió i d'inversió més elevada.
I que rep diners de l'Estat directament.
Bueno, és que... Moltíssim. I després té una figura fiscal que és l'IAE, que ho recapta la Diputació, i no sé si estava al 40% en el màxim que permet la llei, ja sabem que on està l'esquerra, si poden, te frien a impuestos i a més
sempre, butxaca,
al màxim.
La mala butxaca,
I després de pujar-los tot el que poden i al màxim, diuen, aquest any hem congelat els impostos, home, gràcies, és que ja no, ja no poden créixer més, és que estan al màxim que permet la llei, que això és marca de la casa de la ciutat de Barcelona, el nostre ajuntament, que ens venen. Bueno. Els impostos es congelen en la pràctica. Diuen, sí, és que no podes subir més.
Aquesta
no puede más, estoy a tope.
Institució, organisme de pensament que està, va dir lobby barceloní, però no és un lobby, sinó és un organisme de pensament. No?
Barcelona Singer.
Barcelona... Els pisos turístics, al final dels pisos turístics, hi ha algun punt també que el tracta?
El tractem. Jo no puc compartir la pretensió que es diu, no, expropiarem els pisos turístics. No, si la idea està molt bé, però ho pagaràs. I d'on trauràs els diners? No hi ha milions suficients d'euros per indemnitzar els propietaris, per indemnitzar-los per la... expropiació, entre cometes, de la seva llicència. I, per tant, jo crec que el que hem de fer és una altra cosa. És a dir...
Però va ser un permís de l'Ajuntament. És permís o llicència?
És una llicència de l'Ajuntament, però, evidentment, has de complir un seguit de requisits. I de fet, l'Ajuntament podia suspendre, com ha suspès moltes ocasions, l'obtenció de noves llicències de pisos turístics. Però jo crec que hem d'anar-hi més enllà. És a dir, per què arribem a aquestes situacions? Jo crec que, bàsicament, primer, perquè de les administracions no s'ha promogut la necessària habitatge social i, en concret, la vivenda de tipologia de lloguer social per donar resposta a la gent que més ho necessitava. No s'ha construït la vivenda social que es necessitava per part de les administracions. Primer, què fa doncs l'administració? Pretén que el privat faci d'administració, és a dir, quan no li fa culpable de tot allò que no fa l'administració, li responsabilitza de totes les seves carències. I si a sobre el que estem trobant a Barcelona, i jo crec que a altres indrets, és que cada cop més, per a mi el propietari d'una vivenda que no sigui la residència de la Barcelona, no són els tenedors, els grans tenedors i la Sareb, que això és l'1% del parc d'habitatges. És l'1%, el 99% és persones o famílies que tenen dos, tres habitatges o una segona habitatge. Per què? Perquè un dia van decidir amb els seus estalvis comprar una segona vivenda i que la renta de lloguer les serviria, diguem, en lloc dels diners al banc, ho tenen allà com un ingrés extraordinari. O persones que han heredat la casa de l'avi o dels pares, etc., i els tenien la seva, i diuen, què fem amb la casa? La vedem? No, la lloguem. Què és el que està passant? Que tenim uns propietaris, i jo parlo dels petits propietaris, no dels grans taurons ni els grans tenedors, etc., que es troben que la propietat està indefensa davant l'ocupa i davant el moroso. I, per tant, quan hi ha unes lleis que per la seva complexitat, la seva lentitud o per la seva laxitud afavoreixen més a l'infractor que no pas aquell que ha complès les lleis i que és el propietari, doncs què fan molts propietaris que estan fent a Barcelona? Decideixen deixar que la seva segona vivenda o aquest altre pis que van heredar de l'avi, doncs en lloc de ser de lloguer, ho venen. I per tant, l'oferta de lloguer de Barcelona s'està reduint cada cop més, perquè cada cop hi ha més pisos de lloguer, perquè molts propietaris d'aquestes cases de lloguer han optat per la seva venda. Hi ha altres que diuen, no ho vendrem, però com l'inquilino perquè és morós o perquè hi ha un ocupa, etc., en genera molts problemes i no vull problemes, ho converteixo en pis turístic perquè em donen menys problemes, o quan veuen que comencen a haver-hi problemes o restriccions legislatives o municipals, passem a ser d'allotjament temporal. I per tant, què s'està produint? Un fenomen que és pisos de lloguer que passen a ser de propietat perquè els ha venut l'antic propietari, o pisos que eren de lloguer per a ús residencial passen a ser de lloguer turístic o de lloguer d'allotjament temporal. I, per tant, l'oferta es redueix, les habitacions no construeixen els habitatges socials que estan obligats i, per tant, cada cop és més difícil, quan no impossible, trobar a Barcelona un pis de lloguer i a sobre a un preu assequible.
I d'aquest cercle viciós arribem al nou neologisme que comentàvem abans, la ursulització de Barcelona.
Sí, un precedent, és un precedent perillós.
Ursulitzar Barcelona, és a dir, a veure l'Ajuntament que comenci a comprar pisos perquè o bé uns diuen que són vulnerables i no ho poden, o si no, fins i tot el propietari diu, mira, ja me'l comprarà l'Ajuntament i m'ho trec de sobre també, no?
Mira, abans hi havia una eina i que no es confongui, hi ha un aforisme que diu echa la ley, echa la trampa. Doncs evidentment aquí no és trampa alguna, però tradicionalment, durant anys, a l'Ajuntament de Barcelona, sempre quan s'aprovava un planejament urbanístic, pràcticament en paral·lel s'aprovava un conveni urbanístic entre els promotors d'aquest planejament urbanístic i l'Ajuntament. Per tant, amb un diàleg entre, cometes, els propietaris i l'administració, es ponien d'acord en cessions de sòl, en construcció d'habitatge social, un equipament, la zona verda. Hi havia un diàleg entre el promotor i l'administració, entre la propietat, l'àmbit públic i l'àmbit privat. I això ha sigut una realitat durant molts anys.
Això que va ser anys 80, anys 90...
Anys 90, etc. I governava l'esquerra.
Es va trencar amb la senyora Colau, això?
Sí, la Colau és l'origen de l'agravamiento de los males d'esta ciutat. I a sobre li volen donar la medalla d'or d'aquí a uns dies, sembla ser, que ja és l'única que faltava, no? Espero que per coherència, com ja rebutjava el reglament de reconocimientos y recompensas, es diu, pues espero y honores, pues que no accepti, y así ens estalviarem veure la imatge de que a sobre li donem la medalla d'or a la persona que ha enfonsat aquesta Barcelona en molts dels seus aspectes, no? Entonces, hi havia aquest tema. Entonces, clar, en el cas de la Casa Orsola, doncs segur que evidentment que hem de protegir a persones vulnerables, és que ho hem de fer. Però normalment...
Hi havia vulnerables al Casa Orsola?
Pocs, però en general és, normalment és que el que pretén el discurs de l'administració és quan hi hagi una persona vulnerable la propietat ha de renunciar a l'exercici dels seus drets. I dic, no, quan hi ha una persona vulnerable la propietat té els seus drets i l'administració també té les seves obligacions.
Però el privat no s'ha de fer càrrec.
Una resposta a les necessitats de les persones més indefenses i més vulnerables a la nostra ciutat.
Però l'administració s'ha de fer càrrec.
Però ara què farem a la Casa Orsola? És com el tema del 30%. Què farem a la Casa Orsola? Li pagarem entre tots el lloguer a una persona que viu en un pis a l'Eixample de no pocs metres quadrats amb una terrassa de 60 metres?
Modernista.
I la persona que no arriba a final de mes, que també és jugater, que les passa canutes, sí, però amagat això fa hores extraordinàries i el que calgui per pagar el lloguer, aquest no li ajudarà a l'Ajuntament. Per què no li ajudarà a l'Ajuntament? Perquè no fot una manifestació amb els quatre radicals i de la cresta en aquesta ciutat o cremen 12 contenidors? Sí. Per això? I qui defensarà a les persones que també tenen dificultats? És quan diuen, no, un ocupa, és que hi ha uns ocupes i haurien de donar-li resposta i diem, quin dret té aquest ocupa que ha entrat en un habitatge de forma irregular? No, li donarem una vivenda social alternativa. Escolti'm, i els milers de famílies barcelonines que van a seguir els tràmits, que van presentar la seva sol·licitud i la seva inscripció en el registre de sol·licitud d'habitatge?
Encara estan esperant.
Aquestes persones que, com no peguen patades en la puerta, com no cremen contenidors, com no es manifesten al costat de totes les entitats socials d'esquerra extrema d'aquesta ciutat, sempre subvencionats per l'Ajuntament, etc., doncs no les hem de protegir. El 30%. I acabo. El tema del 30% es va aprovar al ple al setembre del 2018. Jo encara era regidor. El PP vàrem ser els únics regidors que vàrem votar en contra de la proposta. Tots els altres a favor. Me'n recordo la tribuna de públic plena de lo millor de cada casa de l'extrema esquerra d'aquesta ciutat, allà jaleant. Fins i tot Trias, que estava a l'oposició ja, diguem, va votar a favor perquè va veure l'enrenou, van dir aquí, d'aquí no salimos vivos.
Vagi ser...
Me'n recordo, mentre jo intervenia, pues, deien de tot menys guapo. Al final, jo deia únicament, el resum era, amb aquesta proposta del 30% ni es construiran més vivendes socials i el pitjor de tot, fugiran inversions en habitatge a altres municipis que no tenen aplicada aquesta norma.
I el temps
no ha de raó. 6 anys després únicament s'han construït 26 vivendes. 26.
Àlex.
Faig una pregunta una mica política. Cada quan es troba amb el senyor Cirera, quan es troba amb el Alejandro Fernández, com veu la feina que està fent Cirera a l'Ajuntament i també Alejandro Fernández al Parlament?
Si em deixes que faci un apunt, i què pensa el senyor Cirera i el senyor Fernández d'aquesta Barcelona 5G que avui s'està presentant?
Ah, això també.
Barcino 5G perquè és la tradició de conciliació i modernitat, yeah, no? La Barcino per Barcelona bimil·lenària en la seva història,
és més i
5G perquè es projecta al futur, no? Vinga. Doncs la veritat és que d'això en concret no hem parlat, perquè evidentment tenen coneixement, perquè és que fa 5 anys que ho estem fent amb tota la direcció, però no tan sols ells i d'altres partits, etc. Jo demà, quan he fet algun tipus d'activitat o hem vist algun tema d'interès, jo ho envio a aquells que ho vulguin llegir, no? I per tant jo estic segur que hi ha un ple respecte a la seva feina. Parlar, doncs quan hi ha hagut alguna reunió de partit i que jo he anat, doncs sempre he pogut intercanviar opinions i els he explicat els meus pares, i l'activitat municipal sí que la segueixo, però encara tinc la deformació com si fos el hilo musical. Sempre que me'n recordo allà al despatx em poso de fondo les comissions i els debats de l'Ajuntament, etc. I sempre em fa gràcia algunes coses, no? I a vegades dius, ostres, si estuviera ahí ara diria esto, no? Però també em passa aquesta sensació quan vaig a l'Espanyol i estic a la grada, jo estic al gol i hi ha un córner i a l'Espanyol es passen canutes, que és quasi sempre, doncs em pagaria per estar
per baixar a rematar, no?
I baixar a rematar el córner, no? Però és això únicament.
Benvingut.
Hi ha coses que són i que hi han passat.
Bé. I el PP català en relació també a Gènova i a Madrid, com actua? Com està?
Bueno, jo crec que actua amb les coordenades i amb les limitacions que hem actuat sempre. Jo crec que a tots ens agradaria tenir un major marge, però en lo bueno i en lo malo. Jo sempre dic que això és com els matrimonis, en lo bueno i en lo malo, però hi ha una cosa molt important, que és un partit que ha passat d'estar a punt de deixar d'existir a ser ja un referent un altre cop en la política municipal i en la política catalana, i per tant doncs, amb una possibilitat de creixement de futur i també de decisió. Jo crec que això és el més important, i ara el que hem de fer és no mirar enrere sinó mirar cap endavant i sobretot aprofitar les oportunitats que podem tenir o que pot tenir el Partit Popular al seu abast. Per tenir-la seguiment s'ha de lluitar. S'ha de lluitar i s'ha de treballar i molt, i picar moltíssima pedra i escoltar molt a la gent i dialogar molt a les entitats, etc. I jo estic segur que això ho estaran fent.
Sergi, alguna qüestió?
Jo volia dir una cosa, que alguna vegada es posarà d'acord el centre-dreta. Quan dic centre-dreta em refereixo al Partit Popular i em refereixo a l'antiga Convergència, que podien compartir un model de societat i un model de ciutat, i que per aquelles coses de les estelades i això d'aquests últims anys, doncs sembla que s'ha desdibuixat en el món de Junts, s'han oblidat, de tant en tant surt, s'han oblidat que el model de societat es pot tenir molts acords amb el Partit Popular i fins i tot amb el Partit Socialista, però tot això s'ha perdut, i el Partit Socialista sempre està en mans d'Esquerra o els Comuns, i sembla que se'n va cap allà.
No, el PSC governa gràcies al PP. No.
Què?
Governa gràcies al PP.
Sí, però hi ha un model de societat.
No els
hi
fa cas. I
de moment, vulgui o no, però li fa cas al senyor Cirera, perquè no ha pactat encara ni amb Esquerra.
Sí,
ni
sí. Però vull dir que hi ha un model de societat de centre
no ha pogut pactar.
Que això pot servir fins i tot també per la política nacional, per la política autonòmica, i estem esperant que algun dia surtin de l'armari i se n'adonin els de Junts, que són de centre-dreta, també.
A mi algun dia m'agradaria que Junts deixés de ser independentista, sí, i apostés per un model de societat.
Exactament.
De centre-dreta, no? Però ho veig difícil, perquè hi ha un personatge que és Puigdemont, doncs que fagocita qualsevol possibilitat de, no dic d'entesa, diguem de coincidència, que és una cosa ben diferent en aspectes molt concrets i que afecten al model de societat. I en el cas de ho veiem, és a dir, i això afavoreix evidentment a una esquerra. Jo crec que Junts pot canviar i començar a defensar plantejaments nítids de model de societat, però no pas perquè hagin tornat a la raó, sinó per imperatiu electoral, perquè tenen un partit que anomenat Aliança Catalana que els obligarà a posicionar-se en molts temes, en molts temes, abans de que puguin perdre moltíssims vots, sobretot en la Catalunya interior. No? I això probablement obligarà a reposicionar a Junts, no tant amb un epicentre independentista, que sense renunciar a ell, sinó per començar a parlar en un model de societat. I a partir d'aquí, clar, lo normal seria que hi haguessin coincidències, però coincidències en aspectes de societat. Aquesta setmana doncs, ha coincidit el Partit Popular i Junts a l'hora de defensar l'energia nuclear, però és que hores abans havien coincidit amb el Partit Socialista amb el tema d'incrementar les pensions i podem coincidir amb Sumar perquè el salari mínim interprofessional no tributa a Hisenda i al final a qui de veritat li pugin el salari no és al treballador, sinó a l'Estat, no? Amb més recaptació fiscal. Aquestes coincidències ni ens fa ser de Junts ni independentistes, ni ens fa ser de Sumar o Podemites, ni ens fa ser socialistes. És a dir, però hi ha un moment que hi ha valors que se suposen que són del centre-dret i que han de ser la defensa del dret a la propietat, el principi d'autoritat i la mà ferma, la mà dura, jo sempre parlo sense complir-me, mano dura, en la lluita contra la delinqüència, l'exigència a la immigració de que a més de drets tenen també obligacions, començant per respectar el país, la societat i la cultura que els acull, i la llei, evidentment, aquesta col·laboració pública-privada, en la que la iniciativa privada és social, i com és social és d'interès general, i com és d'interès general s'ha de protegir també la iniciativa privada i afavorir la seva promoció. Jo crec que tots aquests valors que han de ser essencials haurien de ser defensats per altres opcions que no es consideren d'esquerres, però malauradament jo a Junts la veig encara en el seu propi ciclón independentista, per molt que ho vulguin maquillar, i ahir varen veure l'altre dia, aquesta setmana, varen constatar doncs, la vergonya de que Junts, per tal d'intentar que un jihadista, un terrorista condemnat, empresonat pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Salou, per donar satisfacció al seu Puigdemont i a Junts i que vagi a dir que la culpa de l'atemptat terrorista jihadista a Barcelona va ser de l'Estat, del CNI, per donar crèdit al seu relat vergonyós independentista, doncs et demostra que aquests encara hi continuen en el seu món amb la passivitat, o pitjor dit, amb la complicitat i cooperació quan no cooperació necessària del senyor Pedro Sánchez.
Molt bé, estem ja als últims minuts d'aquest conversa, es diu el lector que ja queda un minutet. Avui es presenta aquest Barcino 5G. Les tres propostes de les 200 que m'ha comentat que estaven allí en el discurs d'avui dissabte, les tres principals per rellençar Barcelona, segons vostè, quines serien, senyor Fernández Díaz?
Una Barcelona de ley i d'orden, madura, és a dir, sense seguretat no hi ha llibertat. Dos, una Barcelona amb cor, una Barcelona humana, des del compromís socials, amb habitatges, sanitat, educació, respecte a la nostra gent gran i als més petits, en aquest cas els equipaments en guarderies, i una tercera part de la Barcelona de llei i ordre. Una Barcelona humana amb cor, amb compromís socials, sobretot amb les persones que més ho necessiten, i la tercera, una Barcelona amb infraestructures i amb un potencial suficient per poder desenvolupar totes les indústries i tota l'economia que ha de garantir en el present i en el futur doncs la creació de llocs de treball i de progrés per a Barcelona i per als nostres veïns.
Molt bé, passen el temps, passen els anys, però l'habilitat de ser polític al senyor Fernández Díaz no se l'oblida. El tall de 30 segons, perfecte.
Moltes gràcies.
Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies, moltíssima sort amb aquesta plataforma Barcino 5G que aquest dissabte es presenta a la ciutat de Barcelona, concretament al Centre Cívic Pere Bruna. Llarga vida aquest fòrum de debat i moltíssima sort.
A vosaltres.
Gràcies també al Sergi Dòria, Manel Manchón, Àlex Salmon. Dissabte acabem més converses a la cadena Copa de Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana, que guanyi el Barça i també l'Espanyol, Alberto?
Sobretot l'Espanyol. El Barça també.
Adéu-siau.